l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt bon vespre. Benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Benvinguts a aquest 17è programa que fem aquesta temporada. El segon, l'any 2023. Havia de ser el d'avui el primer de l'any, però ja sabeu que la setmana passada va haver-hi programa perquè teníem molta teca després d'unes vacances de Nadal mogudes, com mogut està sent també aquest dilluns 9 de gener del 2023, en el qual a priori havíem de parlar d'aquesta victòria balsàmica, la primera sota la direcció de Miqui Lladó com a primer entrenador del Centre d'Esports Sabadell, però com diem, hi ha hagut molta cosa, molta teca avui aquesta tarda. Hem conegut els horaris de tota la segona volta, a excepció de les dues últimes jornades, i sobretot també s'ha accelerat el que sembla que serà la primera arribada, el primer fitxatge en aquest mercat d'hivern. De seguida donarem tots els detalls, aquí al Tribuna Preferent. Abans de res, que l'hem vist ara fugazment a través de l'Skype, volíem tractar avui també aquí al Tribuna Preferent aquest tema de la gespa, de la nova Creu Alta. Hem parlat, per activa i per passiva, en molts programes d'aquesta temporada, d'aquest estat de la gespa. Ahir vam tornar a veure com estava l'estat del terreny de joc de l'estadi després de la manta tèrmica que s'ha col·locat durant el mercat d'hivern. Hem vist que la cosa no ha millorat massa pel que fa sobretot a aquest aspecte visual a primera vista, i volíem, parlar-ho amb un home del club que s'encarrega de totes aquestes qüestions i més, com és l'Albert Ramos, que ja ens està veient i seguint via Skype. Albert, què tal, com estàs? Bona tarda. No sé si m'escoltes, Albert. Hola. Em sembla que tenim algun problema perquè ens escolti l'Albert Ramos, que el tenim ja en imatge. Hola, Albert. No, em fa que no. En tot cas, de seguida busquem, mirem la manera de solucionar aquests problemes d'àudio que tenim amb l'estadi de la nova Creu Alta, perquè ens escolti l'Albert Ramos i que des del club doni aquesta explicació pertinent al que ha estat l'evolució de la gespa de l'estadi, insistim, en les últimes setmanes, en els últims mesos, que ens deixa cada partit a casa imatges més que preocupants. De seguida rescatarem l'Albert Ramos. Abans de res, saludar els nostres tertulians d'avui, el Sergi Parc. Hola, Sergi, què tal?
Hola, Pau, com estàs?
Espera, que obrim... Ara sí.
Ara sí. Hola, Pau, com estàs?
Hola, Sergi Parc. I l'Albert Casanovas. Hola, Albert, què tal?
Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
Tots dos ahir presents a l'estadi de la nova Creu Alta. Abans de res, Sergi Parc, notícia, no?, d'última hora?
Sí, que estava aquí també fent el tuit, que Ricard Pujol ja ha rescindit el contacte amb la Ponferradina. Fa res, qüestió d'un quart d'horeta que el club del Bierzo ha anunciat. Per tant, el Sabadell, això, que està a l'espera de veure si pot tancar, de rubricar aquest acord amb el lateral. Així que, de moment, el primer pas ja està fet. Veurem si es dona el segon.
Doncs s'ha accelerat tot aquesta tarda, aquesta sí. Possible, més que possible, podríem dir, ja arribada, el primer fitxatge del Centre d'Esports Sabadell en el mercat d'hivern. Aquest futbolista que demà crec que tindrem més temps per desgranar-lo a l'Hotel Suís, però simplement dir que es tracta d'un lateral esquerrà que també pot actuar com a central, 24 anys. D'aquí al costat, encara que sembli mentida, Sergi Parc, que de Castellví de Rosanes, que no tenia massa coneixement d'on estava, no l'ubicava massa al mapa, a prop de Martorell, del Baix Llobregat, Castellví de Rosanes, i que ha estat l'últim any i mig a la Ponfe. Ara, Roger, em sembla que tenim algun aquí, que es colava l'àudio. Com dèiem, aquesta l'última temporada i mitja a la Ponfe, futbolista per reforçar la rereguarda del Centre d'Esports Sabadell.
Sí, una d'aquestes posicions, no?, que el Centre d'Esports buscava, i a més, jugador, no sé si ho estaves dient ara, Pau, perdona, que estava aquí amb el tema del so, que també pot jugar a central, no?
Sí.
O sigui que, al final és això, no?, un futbolista que tingui certa experiència, que sigui capaç també de reforçar aquest eix de la defensa, però sobretot amb la sortida que s'espera d'Odal Vergés en les pròximes hores, al final et quedes només amb Carri, que ja va ser titular ahir, i només tindries un futbolista, una peça en aquesta posició. Per tant, més que necessari que el Sabadell, si havia d'accelerar una operació i ja no es comptava amb Odal Vergés, estava clar que la prioritat pràcticament número 1 era aquesta. Marxa Sergio Montero, tu tens molts jugadors en una posició similar i no fa tant de mal, no? Perquè al final hi havia, per dir-ho així, una superpoblació en aquesta posició. En la lateral esquerra tenies aquest problema, així que si s'acaba confirmant aquest fitxatge, Miquel Lladó ja podrà comptar de nou amb dues peces.
Albert, primeres impressions.
Home, primeres impressions és que és un jugador que fa bona pinta. Un tio que ve de segona divisió, d'aquí al costat. A més, el que ha dit el Sergi, una posició molt, molt, molt necessària. Sembla que és lateral esquerra, però si pot jugar central, perfecte, perquè crec que els centrals aquest any estan donant un rendiment molt baix. I al final, bueno, és una peça importantíssima, i més amb la baixa més que probable d'Odal Vergés, doncs tenia que venir algú.
Doncs de seguida, insistim, seguirem analitzant aquesta qüestió. Una de les notícies d'última hora, la més que possible arribada de Ricard Pujol al Centre d'Esports Sabadell, aquest futbolista de la Ponce, han passat a l'Espanyol B i sobretot al planter del Cornellà, que s'hauria de convertir en el primer reforç d'hivern. Abans de res, però, recuperem aquesta connexió amb l'estadi de la Nova Creu Alta, on hi tenim l'Albert Ramos. Albert, ara sí, no?
Ara sí, a la
perfecció. El que dèiem, no? Per parlar del tema de la gespa de l'estadi, i sobretot també el que amoïna, no?, a molts arlequinats, el per què, no? Per què, sobretot en el partit d'ahir, després d'un tractament, de posar-hi la manta tèrmica durant aquestes vacances, doncs ens trobem amb aquesta imatge de l'estadi. No sé què em podeu dir des del club o quina és l'explicació que trobeu.
Sí, a veure, nosaltres som plenament conscients de la situació de l'estat de la gespa, que no és la millor ni és bona per suposat. És veritat que estem fent tot el possible per solventar-ho. Bueno, estem fent totes les actuacions que s'han de fer. Per exemple, el tema que vam fer de la passada setmana, després de 3 setmanes de no utilització de la manta tèrmica, que és una resembla que es fa habitualment durant aquestes èpoques de l'any cada temporada. Altres anys sí que han donat resultat, s'ha tret la manta i això ha bullit com res, i aquesta vegada per les temperatures i, bueno, i també pel problema que tenim del drenatge, no? Que al final la llavor no acaba de germinar del tot, i bueno, hi ha puestos que estan malmesos, per suposat, també que estaven malmesos abans de, o sigui, a lo que és la pretemporada, que es van fer les actuacions, han anat bé. I, bueno, degut a la competició que cada vegada va sent pitjor, pues van sortint a altres puestos que no sortien abans.
Pel que comentes, sembla clar que l'origen el trobem amb... Bé, segurament és un històric, no? Però quan es va fer aquesta actuació a l'època de segona divisió no va ser suficient, no?
No, també és veritat que els tempos eren més curts, el pressupost també podia gastar més, i amb, no, i l'estat a segona fins a primer any pel tema salarial i tot això va influir, però bueno, ara el que podem fer és anar intentant, a mesura que van sortint els defectes i problemes, anar solventar-ho i ja està. No?
Parlaves de les actuacions que s'han fet últimament també, Albert, més enllà d'aquesta manta tèrmica. Què s'ha fet concretament a la gespa de la Nova Creu Alta?
Sí, aviam, realment el problema que és la compactació. Què passa? La compactació és que per sota de la capa superficial, que és la gespa i el que és la sorra, està dura com una pedra, i llavors al final el que passa que quan plou, quan rega, l'aigua no filtra bé cap al drenatge, i al final el que es fan amb els puestos on està pitjor es fan unes ximeneies, que es diuen, que són uns tubs de ventilació, que el que fa és que amb aquests tubs i la pedra que fiques, quan plou l'aigua sí que marxa i sí que filtra. Llavors, clar, compte que hem fet amb el que portem unes 1.000 ximeneies, o sigui que al final són 1.000 metres quadrats dels 8.000 metres quadrats que té el terreny de lloc.
I quina seria la solució a curt termini? Que clar, suposo que la solució ideal seria fer aquesta actuació més profunda, no? Però sabem que és complicada a dia d'avui. Quina és la solució que...
No, les solucions. Bé, nosaltres cada setmana, cada dijous, sempre sí o sí ens reunim amb l'empresa de jardineria, amb Amèlia, que la veritat que està fent un treball molt bo, encara que no es vegi reflectit, perquè clar, a primera instància veus les imatges i sembla que no s'hagi fet res, però sí que s'està destinant recursos, clar, fins a un límit, perquè al final també la limitació econòmica també és la que hi ha. El que es fa és les zones que estan més malmeses fer hincapeu i allà fer les actuacions més definides, diguem-ne. Però ja dic, cada setmana ens reunim, cada setmana es parla, estem en contacte permanent amb ells, amb el jardiner és el mateix que fa 20 anys, o sigui que no és problema de que el jardiner sigui nou o això.
El Javi, que sempre ha estat allà al peu del canó. Clar, tot això, Albert, la pregunta del milió és que perquè millori a curt termini, què es pot fer a la gespa?
No, perquè millori a curt termini és continuar intentant fent les ximeneies a les zones que estan més malmeses i resembrar, tirar llavor i que no se la venin els coloms. També tenim problema de coloms. Aquí al final tenim 400 coloms cada dia que vulguis o no, quan tires la llavor, del 100% que tires la llavor creix un 20%, i a sobre sí, afegeixes que els temps o la temperatura o l'època de l'any que estem ara mateix, clar, fa que la llavor pues, germini més a poc a poc i no es noti tant, però al final és els puestos que hem anat fent les ximeneies acabarà creixent segur, perquè ja s'ha vist a principi de temporada, sobretot per exemple la rampa del Gol Nord, que hi havia que està super malament, que no es tancava, doncs s'ha acabat tancant i sí que ha donat resultat, però al final és insistir i treball i ja, perquè la solució gran ja se sap quina és i ara mateix impossible.
Evidentment, doncs, comporta un cost econòmic molt, molt gran. A tot això, crec que ho deixaves caure ara també, Albert, no? Esperar que arribi un millor clima, no? Perquè afavoreixi també a que creixi la gespa.
Clar.
No sé si treballar-ho amb pluges o aquesta primavera, no?
Correcte. Clar, és que ara mateix també estem amb la pitjor època de l'any en el tema de la gespa en si, perquè normalment en aquesta època de l'any no ha estat mai així com ara, no? Però sí que és veritat que sempre ha costat més i sempre al final la gespa és un ser viu, no? També té fongs, també té... s'està donant així, però bueno.
Doncs Albert Ramos, gràcies per haver passat per aquí pel Tribuna Preferent a donar aquestes explicacions també des del club pel que fa a l'estat de la gespa. Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, l'Albert, que l'hem tingut aquí en directe, de seguida comentarem una altra vegada, reprendrem el fil del que és el mercat d'hivern, però vaja, ni que sigui per acabar de rematar aquesta qüestió, ahir vam trobar una gespa de l'estadi amb una imatge molt preocupant. Si més no, no sé si us deixa tranquils o no aquestes explicacions des del club, aquestes actuacions, aquestes xamanelles que s'estan fent i que sembla que podrien millorar, no a curt plaç, però sí a un mitjà termini, no? La gespa de l'estadi.
Sí, clar, pensant a un mitjà termini potser sí, però és que al final el club ha fet tants tractaments, que si mantes tèrmiques, que si punxades, vull dir, és que al final cada setmana o cada dues setmanes que l'equip ha de jugar a Nova Creu Alta sempre estem parlant del mateix tema, no? Per tant, més que tranquil·litat, jo diria que és una mica el reconèixer l'esforç que es fa des del club, perquè és que realment per tractaments no serà, per treballs no serà en el dia a dia, però no dona resultats a curt termini, perquè al final el problema és de base, no? I sí, vaja, que l'esperança que tenim és que d'aquí unes setmanes, d'aquí un parell o tres de mesos la cosa estigui millor, perfecte, però és que al final d'aquí a dues setmanes contra l'Alcoyano és el partit, si no m'equivoco, doncs se't fa difícil pensar que la gespa estigui gaire millor que com estava ahir. Realment ahir la veritat és que mira que hem vist la gespa malament en els últims partits, però és que el que vam veure ahir era una autèntica platja. Entre setmana ja anàvem comentant també a l'Hotel Suís que s'estava fent aquest tractament també, quan van destapar la manta tèrmica que hi havia aquesta sorra, en teoria també formava part del tractament, que el dia del partit havia d'estar una mica millor. Més o menys el que veiem durant la setmana és el que vam veure ahir. Bastant lamentable, la veritat, força pena feia l'estadi.
Albert.
Sí, el que dieu, passat les setmanes i la gespa cada vegada està pitjor. jo tenia una lleugera esperança que, havent-se aturat la competició durant un mes, dius, bueno, si fan els tractaments i tal, la cosa millorarà, veurem verd. Hòstia, treus el cap per allà, a l'estadi, i dius, hòstia, és que la gespa per Catalunya està millor que la Nova Creu Alta, és que era una autèntica platja. Una autèntica platja. I per mi el problema, crec que bé, em fa la sensació, parlo des del desconeixement i és opinió, que potser el problema era quan es van fer aquestes actuacions, quan vam pujar a segona, el drenatge, si sabien que era un problema, per què no es va fer? Que era un tema econòmic.
Potser. Sí, ara comentava l'Albert Ramos, que aquí de fet es van trobar amb un problema que és que fins i tot això acabava computant pel que fa al límit salarial de la Lliga de Futbol Professional. I tots sabem com sí, de pressupost just va anar el Sabadell aquella temporada i evidentment es va fer una actuació de mínims. I ara doncs, sí, ho estàs patint, però tampoc podies fer massa més si realment doncs, anaves escanyat, no?, econòmicament.
És que és això. Clar, aquí el més fàcil de dir és que s'hauria d'haver fet allò unes obres més completes, invertint més econòmicament, però és que al final, clar, quan es tracta d'una qüestió de calés en un estadi municipal on l'Ajuntament també va jugar el seu paper, és que al final és una qüestió tan complicada que és una mica feixuc i farragós i que tampoc pots entrar tant, no? O sigui, és que això, evidentment, el més fàcil, i el que és evident és que calia unes obres i unes reformes més en profunditat, però sí, sí, és que el context en el moment era el que era.
Clar, jo parlo des del desconeixement, però clar, al final l'obra ja va costar molt diners, no sé, va costar 300.000 euros o 400.000 euros.
Sí.
El drenatge en si quan valia més? 100.000 euros? No sé, però parlo des del desconeixement, perquè per això, ostres, que ara estem veient, bueno, estem pagant les conseqüències.
Jo no ho recordo molt, ja et dic, no és una qüestió que jo no soc jardiner ni no tinc ni idea, però sí que recordo que aleshores sí que comportava aixecades, aleshores ja tots els fonaments
tot,
a sota,
sí, sí,
i això ja crec que la diferència era força important, diríem, sense voler-me mullar molt, home, si no es va fer, imagino que la distància entre una obra i l'altra seria força considerable.
A veure, va, alguns comentaris. Per cert, ens diuen que hi ha una mica de... que hi ha bastant delay entre l'àudio i el vídeo. Ara mirarem també de solucionar aquesta qüestió. El Sabadellenc diu, sense un drenatge com cal, hi ha mala peça al taler. Diu el José que la gespa s'ha d'aixecar i fer-ho tot nou, val molta pasta, però si volem ser competitius i créixer s'ha de fer el pas. Ajuntament, inversors, Guardioles, els dies de partit, crowdfunding, quotes de socis per avançat. Recordem també que, si no vaig errat, amb aquest conveni que hi ha amb l'Ajuntament ara, entre el Centre d'Esports i l'Ajuntament, és el propi club qui es fa càrrec de les despeses de la gespa. Em sembla que va quedar així la cosa, no em vull equivocar,
sí,
no em vull tirar a la piscina, que... però diria que va quedar així la qüestió, que la... doncs això, que queda en mans del club. El Francesc diu, dubto que la gespa millori, haurem d'esperar la propera temporada. El Vicenç, tots els diners que vam voler estalviar en el seu moment els estem literalment llançant ara. El Mike diu, sort que pràcticament encara no ha glaçat a Sabadell, que no recorda un estat com aquest de la gespa de l'estadi. El Degar parla doncs, això de xapussa que es va fer, pregunten si hi ha algun sistema per espantar coloms. Bé, al final jo crec que ara m'agafo les paraules de l'Albert, a esperar que es facin més actuacions, més xamanelles, no?, com les ha anomenat ell. Passa que al final, doncs això, si se n'han fet 1.000 a 1.000 metres quadrats i el camp té 8.000 metres quadrats, és un treball que déu-n'hi-do, que deixa-la anar,
Sí, una feinada. Clar, si després de tots aquests treballs, que em sembla que s'havien concentrat més a la zona de gol sud, que poden haver donat el seu resultat, però després a la zona de mig del camp estava com estava, clar, si has d'anar allò xamanella rere xamanella... és una feina brutal, és que s'ha de cobrir tanta gespa, però bé, veurem si donen els resultats d'aquí unes setmanes.
Sí, sí, a més no es podrà entrenar, entenc que ara es mimarà la gespa al màxim i entrenar entre Olímpia i les pistes, que això no sé fins a quin punt és bo pels jugadors, perquè al final crec que també és bo que entrenin a la Nova Creu Alta, però bueno, si l'hem de cuidar i només hi ha això, pues bueno, jo espero que de cara al proper estiu ja es faci alguna més, una gespa com Déu mana.
A veure, si és possible. A veure aquestes actuacions, també, doncs, si funcionen o no funcionen, aquestes xamanelles, si arriba la primavera i millora l'aspecte de l'estadi, el que sembla prou evident és que... bé, ara potser en seguim parlant aquí al Tribuna Preferent d'aquí 15 dies, però que serà un tema habitual cada cop que el Sabadell jugui a la Nova Creu Alta. Sí que és cert que després de l'Alcoyano diria que venen dos partits fora de casa, I aquí guanyes una mica més de marge que la Horra i Amorebieta, però vaja, que serà una mica el dia de la marmota. El Xavi diu per aquí que mirant enrere potser hauria estat millor doncs, no fer la renovació de la gespa. Doncs això, el Farqui confirma això, que els responsables de la gespa ara doncs, és el Sabadell. El problema és que ja la feina que va fer l'Ajuntament l'any de l'ascens doncs, no es va fer massa bé la cosa. I el Carn SBD diu que el costat bo és que ara ja no és tan crucial l'estat de la gespa per fer el nostre joc. Ahir vam veure una proposta més directa de Miqui Lladó. Va, anem rematant carpetes, que hem obert moltes carpetes. I la que dèiem al principi, aquesta arribada de Ricard Pujol, no sé si imminent, no imminent, però vaja, un dels passos que s'havien de produir era la rescisió de contracte amb la Pontferradina, i recordem, Sergi Parc, que just a l'inici d'aquest programa, doncs això, rescisió oficial.
Rescisió oficial, ho ha anunciat la Pontferradina, i vaja, en principi el Sabadell ho ha de tenir ja pràcticament, no dic fet, però sí encarrilat, per tenir aquesta incorporació, que seria la primera, per cert, d'un mercat que s'espera força mogut,
sí,
i més interessant que els últims mercats. No, l'any passat vam fer l'informe l'altre dia a Pau a Ràdio Sabadell.
L'any passat era fàcil.
Va ser Dopi.
Dopi per Gavarre.
Dopi per Gavarre i ja està. I home, aquest any s'esperen més moviments de peces. També és cert que jo, Ricard Pujol, personalment no ho conec gaire. Vull dir, no tinc moltes referències. Però, vaja, que el context econòmic actual, a l'espera que acabin d'arribar, si és que fructifica aquest acord amb els futurs nous inversors, de moment és el que és. Per tant, tampoc crec que hem d'esperar allò unes incorporacions estrelles i que vinguin a canviar l'equip de cop, simplement a reforçar-lo, a intentar millorar alguna coseta del que tens, però vaja, tampoc de moment crec que ens puguem fer moltes il·lusions amb els reforços que puguem venir, crec.
Recordem que el que dèiem, la sortida de Sergio Montero havia alliberat aquesta fitxa sènior que ocuparia, anem a posar un condicional perquè encara no està fet, ocuparia Ricard Pujol, que s'havia dit també que tenia una oferta del Fuentlabrada, però que el Centre d'Esports Sabadell l'hauria igualat, i recordem que doncs, hauria tirat aquí l'efecte de proximitat pel de Castellví de Rosanes, sembla que en família també a Sant Cugat, per tant doncs, optaria per tornar a casa en aquest sentit, el jugador format al Cornellà, han passat a l'Espanyol B i que insistim, aquest últim any i mig doncs ha estat jugant a la Pontferradina poc, la temporada passada una mica més, enguany poc, dos partits, i que seria el primer reforç. Ja us he demanat abans l'opinió a vosaltres, no us la faré repetir. El Josep demanava per aquí doncs, que parlem de fitxatges. El Xavi diu que el grup Pozzo ja fa el seu efecte. El Card diu que molts pocs minuts ha jugat a la Ponfe, els últims no ha anat convocat, necessitarà agafar ritme si acaba aquí. I el Xavi diu que un fitxatge que no és de segona federació, diu que no s'ho pot creure, en aquest sentit tira també d'ironia. Evidentment aquí, si arriba Ricard Pujol, tornem a estar amb les fitxes completes, cobertes, obrim el capítol de sortides.
Vinga, obre'l.
Del Centre d'Esport Sabadell. No sé qui es vol mullar, jo llenço la primera, ahir és molt significatiu que els tres jugadors, bé, els sí, va haver-hi tres jugadors que no es van escalfar, un al porter, Sergi Puig, el porter suplent, els altres dos van ser Eudald Vergés i Juan Delgado, i Àlex Gualda va escalfar-se una estoneta als últims 10 minuts. Al final aquí els tres noms semblen molt marcats, no?
Sí, sí, a mi em va sorprendre l'alineació que vaig veure a Tumán, que jo em pensava que Tumán era un d'aquells, inclús els que heu dit, o sigui, jo pensava que Tumán era el primer o el segon, i hòstia, ja veure el titular, dius, clar, des del moment que Miqui Lladó el fa jugar, entenc que no és de les prioritats. Llavors, si a Tomà ens el quedem, home, doncs jo crec que, tenint en compte que crec que la prioritat és reforçar els centrals, jo crec que el proper tindria que ser Pelayo.
Si no em dius el contrari, Sergi Parc, Pelayo abans que Tomà.
Sí.
Aquesta és la sensació, el que ens diu el nas,
Sí, és el que ens diu el nas, sobretot una mica pel que deies. És veritat que a Tomà també juga perquè tens aquestes circumstàncies que Pelayo se suposa que encara, que arrossega molèsties de... Vaja, que ja em sembla que ja les tenia el dia de Osasuna Promeses i que encara no estava recuperat del tot, que Guillem Molina estava sancionat, i aquí, si Miqui Lladó volia apostar per aquesta defensa amb tres centrals, o feia un canvi de posició d'algú que té una posició natural, no com Àlex Sala, que sí que podia jugar endarrerit, o si no, havies d'apostar per Isma Tumán. Sí que és cert que, clar, aquí el Nas el que ens diu, Pau, és si Isma Tumán realment fos el que estigués en aquesta rampa de sortida més ben col·locat abans que Pelayo, per exemple, tot i tenir aquestes circumstàncies de baixes Miquillador, dubto que l'hagués fet jugar de titular.
Sí, abans apostes per una defensa de 4, sí, Alex Sala...
Alex Sala al darrere, clar, tot i aquesta lesió de Pelayo, el que et fa pensar ara és que Pelayo potser seria el futbolista del darrere que sortiria i no Isma Tumán. Però vaja, també estarem pendent en les pròximes hores perquè el club, vaja, ni Jaume Milán, l'entrevista de l'altre dia que se li va fer a l'Hotel Suís, ni el mateix Miquillador han volgut revelar noms allò expressament i públicament, no? Però, home, sí, la sensació és aquesta, que Pelayo potser podria sortir en lloc d'Isma Tumán.
És que inclús a Tumán va tuitejar l'altre dia, que va fotre com una pinya, que crec que no ho havia fet en tota la temporada. Dic, carai, dic, potser el Miquillador ha parlat amb ell i cuento contigo, no sé. Per això els dubtes, l'alineació, tal, perquè al final si no comptes amb un jugador, hòstia, a mi per molt que vulguis fer tres centrals, al final jo crec que tiraries més pels jugadors que comptes, amb la
sí,
Sala,
sí, sí, sí.
O... Clar, per això és el que em grinyolava una mica, però bueno, perquè al final cap els que marxen ni van escalfar o els que teòricament estan a la rampa de sortida, per tant, bueno,
sí, tret això del que deia el Pau, tret de Gualda, que també és possible, o hi ha la possibilitat que surti, que sí que va escalfar-se una estona i es podia haver pensat que potser hagués entrat al terreny de joc, sobretot els noms que has dit, no, Pau, el de Juan Delgado i evidentment Audal Vergés, que sí que ja ni tan sols van sortir a escalfar-se.
Aquí el que està clar és que queda molt marcat, que queden 22 dies i que poden passar moltes coses, que hi ha jugadors que se'ls ha comunicat que no es compta amb ells, hem parlat d'aquests tres casos, però que el mercat pot donar moltes voltes, que podem estar parlant que al final doncs, Audal Vergés no trobi aquesta sortida i que te l'acabis quedant, tot i està cedit per l'Andorra, o que Àlex Gualda doncs, el mateix, o que no necessitis donar una baixa sí o sí per nassos i que al final t'acabis... entre cometes, menjant aquests futbolistes, però insistim en l'argument que dèiem abans. Aquesta arribada possible, més que possible arribada de Ricard Pujol, hauria de comportar una sortida a la rereguarda i aquí el nom d'Audal Vergés està en boca de tothom, però, com dèiem, vigilar també a la situació de Pelayo Suárez.
Sí, de fet, Pau, perdó, però Pelayo, clar, també, és que ell... El que té Pelayo és que té ofertes també d'altres equips i això, clar, també podria facilitar doncs, que pogués marxar del Sabadell i si el cos tècnic potser doncs, tenia algun dubte entre Tumán i Pelayo potser doncs, això, podria tenir més fet amb algun altre equip o tindria més coses sobre la taula, al final també ho faria més fàcil que Pelayo sortís.
I el cas del Vergés va ser el que ha demanat sortir o ha sigut el club que li ha comunicat això?
No, és que em
sorprèn la seva baixa perquè al final és un jugador que li veig un potencial pel Sabadell, inclús és veritat que defensivament anava una mica justet, però
crec que jo crec que aquí va la clau de la qüestió.
Sí,
jo
crec que es pot polir perquè crec que ofensivament és un jugador crec molt interessant, inclús més que Carrión, que jo crec que Carrión és més fluixet en aquesta posició. Per tant, per això em va sorprendre que la primera baixa fos ell. No
sé si... A mi em fa la sensació, i parlo totalment també ara una mica des de l'opinió i des del desconeixement, que el que s'està valorant és sobretot la capacitat defensiva que tinguin els futbolistes actuals de la plantilla del Sabadell, sobretot els de la rereguarda, en aquest sentit, perquè has patit molt en aquesta primera volta pel que fa a vedades defensives, a errades de coordinació entre futbolistes, i aquí crec que és el que es vol esmenar. De fet, poso un altre nom damunt la taula que va sortir el dia de la cavalcada de Reis, i per tant no s'ha parlat massa, que és el de José T. Malagón, aquest defensa experimentat del Talavera, que deien que de moment no sortia del Talavera, perquè el club s'havia assabentat d'aquesta oferta que tenia del Centre d'Esport Sabadell, un futbolista que l'any passat va estar a l'UCAM Murcia amb Armando Corbalán. A partir d'aquí sembla clar que el Sabadell doncs, té detectats aquells perfils i aquests futbolistes amb els quals hauria de reforçar, no?, la seva plantilla, el darrere sobretot.
Clar, és que els noms que han sortit de moment, com dius, doncs, el de Ricard Pujol i el de Malagón, no?, que al final estem parlant d'un lateral esquerrà i d'un central. I al final, clar, per això també estem parlant tant doncs, d'Audal Vergés o que si Pelayo Tumán, que semblaria potser més a prop Pelayo, perquè són aquestes posicions, no?, que són les que ara sonen de jugadors que podrien arribar al mercat d'hivern, no?, i és que semblen força clars. I si ja des de fa dies que anem informant, que anem dient que són dos futbolistes que estan col·locats a la rampa de sortida i justament coincideix, doncs, vaja, els dies i ho aniran confirmant, aquestes notícies, si sí o si no, però tot sembla indicar que de moment el cos tècnic hauria tirat per aquí. El cas d'Audal, que deies, Albert, que et sorprenia, clar, pot sorprendre més perquè al final, amb Gabri, aquesta competició que hi havia a la posició entre Audal i Carri, tot i que estaven força repartits en minuts, tampoc tinc l'estadística clara, però sí que és veritat que Audal potser semblava una mica més titular que Carrión, no? Així que jo, sense saber-ho tampoc del cert, el que sí que fa pensar és que al final el cos tècnic ha pres la decisió de dir nosaltres comptem amb Carri, apostem per Carri i Audal li donaríem la sortida. Imagino,
I aquest reforç, vull dir...
I aquest reforç, clar.
Entenem que el perfil de Ricard Pujol seria per intentar competir per la titularitat des del primer dia.
Se suposa que això, per competir la titularitat i per millorar el que tens, que al final és el que també s'ha deixat clar des del club en altres mercats i en aquest també, que el que arribi no ha de ser allò per tenir cobertes les posicions i fora, no, que se suposa que és per reforçar i per millorar una mica el que tens. I aquí el cos tècnic sembla, sensació, que doncs, entre els dos ha apostat per Carri i a Audal doncs, se li buscaria aquesta sortida.
Bueno, aquest any és molt fàcil millorar-ho, crec jo, sobretot a la línia defensiva, perquè Déu-n'hi-do, que jo per mi crec que el club fa bé de reforçar la línia de defensa, perquè per mi, de més que anar endavant, crec que hi ha molt de talent, però, hòstia, a darrere, de fet, a mi sí, no, sorprès amb la sortida de Juan Delgado i Gualda, poso també els noms sobre la taula, perquè al final Gualda és veritat que li ha faltat continuïtat, però crec que té bastant talent, inclús Juan Delgado, si el comparem amb Dieste, potser jo li veig una mica més de qualitat a Juan Delgado que al propi Dieste. Suposo que aquí és tema contractual, que crec que Dieste tenia 2 anys
sí.
I Juan Delgado un, llavors deu ser més fàcil finiquitar el Juan Delgado, però no. Bueno.
A mi no em sembla que hi hagi tanta diferència entre un i l'altre, eh?
Pel que
hem vist aquí...
Sí, jo Albert, sensacions de pretemporada també, veia allò com a Juan Delgado davanter número 1, i de fet crec va ser titular, sí, contra la Morevieta la primera jornada, i Dieste com a número 2. Aquí jo crec que el que ho trenca tot una mica és la irrupció aquesta de Pau Víctor, sobretot des que Gabriel va col·locar de davanter centre, i Miqui Lladó d'augment també l'aposta en aquesta posició, no? Perquè així el vam veure ahir contra el Bilbao Atlètic, que al final tens això, 3 davanters, centres, jugues en teoria amb un només, i aquí se suposa que t'has de desprendre d'un, no sé si arribarà a un reforç això que millori en aquesta posició, però també tens aquesta opció que el cos tècnic només compti, per dir-ho així, amb Pau Víctor i Cristian Dieste, que també seria una possibilitat. No sé si arribarà un davanter per reforçar aquí el Sabadell, però home... Sobretot això, que Pau Víctor hagi tingut tant protagonisme i s'hagi convertit en el davanter referència del Sabadell al final fa que els altres dos tinguin menys minuts i en el cas de Juan Delgado, que se li suposava que podria tenir més protagonisme, doncs pugui acabar sortint. I a mi el que dius, Pau, el que he vist aquesta temporada, cap dels dos... crec que ningú li ha meravellat, ni Dieste ni Delgado, i almenys Dieste sí que va marcar aquell doblet
a
Sòria.
Jo diria que els punts ha guanyat Cristian Dieste, tenint en compte que ha jugat bastant menys que la meitat de minuts ara està repassant que Juan Delgado. Ha tingut aquest moment de lluentor, sobretot quan Gabri deia després de l'aturada aquella per la Copa del Rei que se l'havia vist doncs, d'un altre tarannà després de rebre el premi de millor jugador del grup 3 la passada temporada a Segona Federació amb el Tarazona. I diu l'Hèctor apunta que mai sabrem què ha passat amb Audal, però sembla el millor lateral de la plantilla, que per ell Pau Víctor és el millor jugador de la plantilla, creu que no té competència, si més no, doncs així ho ha demostrat segurament en els primers 18 partits. El Josep diu Vladis, una aposta de futur, el futbolista ucraïnès que va tornar a mullar contra l'Alpicat a primera catalana, que du 7 gols i que ja va fer doncs, la pretemporada. L'Òscar deia per aquí i aquí l'hauré de corregir perquè deia que Audal Vergés havia jugat bastant més que Carrión i no és així, que Audal ha jugat no arriba a 900 minuts i Carri és cert, amb l'últim partit, però 735 i recordem que Carrión va estar una o dues jornades amb molèsties físiques. Han estat dos jugadors que, a més fèiem allò la conya a principi de temporada que semblava que Carrión jugava a casa i Audal jugava fora. Al principi era així l'aposta de Gabri, però bé, veia per aquí alguns comentaris abans també que doncs això, que no feia massa del gust de la gent a Tumant, que pensaven que sortirien, però insistim en aquesta En aquesta, doncs, en aquest argument que dèiem abans, que ara mateix té més números de sortir Pelayo Suárez, que comptaria també amb ofertes de fora, d'altres equips per poder marxar. 8:04, no sé si voleu afegir alguna cosa més de Mercato o fem una aturada en el camí. Alguna cosa que us hagi quedat allò penjada, va.
No, fes-la, si vols, fes-la.
Sí?
Jo crec que està tot dit, no?
Va, doncs, aturada per la publicitat, a la tornada al premi de Roman Pizza, que no se m'oblidi. Parlem del partit d'ahir, que tot això, ahir va haver-hi un partit i ahir es va estrenar un entrenador, Miqui Lladó, amb el primer equip del Centre d'Esport Sabadell, i també els horaris, els horaris que han sortit aquesta tarda, els repassem així per sobre i us pregunto també doncs, l'opinió, què us sembla? Doncs que el Sabadell jugui d'aquí a final de temporada, o a la jornada 36, si més no, molts diumenges, pocs dissabtes i molts diumenges. Ara tornem.
Ja volia retirar-me. I aquests dos esports, no hi ha manera, tu. Que si el Sabadell fa enguany 120 anys. Que si la JAS i la Unió Ciclista ja són centenàries. Que si necessitem la veu de l'experiència per les promocions.
Hotel Suís.
Entrevistes, rodes de premsa en directe i l'anàlisi i valoracions dels esportistes i clubs de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Així, en Vicenç Gràcia, en Sangüesa i en Morral encara juguen al Centre d'Esports i el Miquel Gual.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Som-hi, que estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, programa 17 de la temporada. Va, Roger Benet, ara sí la imatge. No, tampoc. Ara sí, tampoc. A la tercera. Ara sí, vinga, que estem de tornada. La màgia del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Aquí la gent que ens estigui escoltant per antena o al podcast deu pensar, què està passant? Què està passant? Doncs això, poseu el canal de Twitch o si no, ens rescateu al canal de YouTube. 8:07, estem fent programa amb el Sergi Parc, amb l'Albert Casanovas, aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell. És moment de Roman Pizza, aquest projecte culinari gastronòmic del món de la pizza que doncs, cada setmana ens porten aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Com sempre us diem, entre tots els que participeu al nostre canal de Twitch, entrareu al chat del canal de Twitch. La setmana següent entrem en aquest sorteig d'un menú, d'una comanda de 30 euros a Roman Pizza, que els trobareu a Sabadell, ja sabeu, al carrer Tres Creus, número 87, al 93 721 1973, aquest telèfon aquí al centre de Sabadell, i també el de Sant Quirze del Vallès, a l'avinguda Pau Casals, número 24, en aquest cas el 93 138 65 19, amb els amics de Roman Pizza, aquest producte o aquest projecte gastronòmic brutal del món de la pizza, que fa les nostres delícies cada setmana aquí al Tribuna Preferent. Ara aquí estava fent una ullada a la carta, perquè confessareu una cosa, aquí a la publicitat estàvem dient amb Sergi Parc que no hem berenat avui.
Correcte.
Amb tanta activitat al Centre d'Esport Sabadell, el Roger Benet tampoc, No hem pogut berenar perquè entre els horaris, entre el tema Ricard Pujol, se'ns ha complicat la tarda. I ara estava fent una ullada aquí, Sergi Parc.
No, treu.
Tens aquí l'Havana, la Chicago Pepperoni, la Cheese Love, la Carbonara Royal, la Dolce i Bacon Provolone.
Aquesta és la meva preferida.
Sí?
Aquesta.
La Bolognesa Slow Cooked. La barbacoa crim, la de formatges amb codonyat, la gorgonzola amb mascarpone, Indian curry, la margarita, la euskodolki, i podria seguir aquí tot el programa, o fins i tot també amanides, les 0% gluten, que s'agraeix també pels celíacs, i també doncs, que tenim, o que teniu, vaja, aquestes cerveses artesanes i les seves postres per rematar aquest menú de Roman Pizza, aquests 30 euros que teniu per gastar. A veure, les Messi de les pizzas, diu el Josep, el Carn diu molt bones pizzas, el Javi diu que han de treure la pizza 3 punts, doncs creen furor cada setmana les pizzas de Roman. Albert, va, un número de l'1 al 17.
Va, diré el 5, que és el número de fitxatges que necessitem.
El 5, doncs el Francesc RS, que s'endú aquesta... Ara us ensenyo el paper, eh? Mentrestant, el Roger doncs, va fer un repàs aquí també del menú, de Roman, de la carta que tenen. I un altre número pel tema del marxandatge, del Centre d'Esport Sabadell.
Ah, doncs pues el 15 de Pelayo.
El 15, doncs el Farqui, que a més estava per aquí abans també, com el Francesc, tots dos s'emporten, aquí ho podeu comprovar, tant el Premi de Roman Pizza com el Premi de Marxandatge del Centre d'Esport Sabadell. Felicitats a tots dos.
Raül, ole, diu el Farqui. No hi és per aquí.
No va participar la setmana passada. No va participar, molt malament.
S'ha rendit ja.
Sí. No sé si al Quinto li ha tocat alguna cosa aquest Nadal, però de moment la setmana passada es va rendir. A veure, va... L'Òscar diu per aquí que Ricard Pujol ha fet ja carta de comiat a la Ponfe. No sé si Roger Manet pot fer un treball d'investigació al Twitter o a l'Instagram de Ricard Pujol, a veure si podem llegir aquesta carta de comiat, que ens agrada també doncs, que ens feu seguir, doncs feu arribar aquesta informació en directe, que bé, que a vegades ens costa seguir-ho nosaltres aquí des de l'estudi. El Raül diu que el gafe s'ha acabat, que la propera setmana diu que és el dia. A veure si dilluns que ve és el dia, Raül. I a tot això, com dèiem abans de la Puli, primer partit de Miquillador, primera victòria al capdavant del Centre d'Esports Sabadell. Llegia per aquí abans també algun comentari ja del partit. El J. Busso deia primer partit de Lladó, però un partit no fa una lliga. Esperem esdeveniments per jutjar amb més criteri. Fa la sensació d'entrada, mira, abans de res, aquesta carta se'm fa impossible llegir-la, però vaja, és la carta de comiat de Ricard Pujol a la Ponfe. Amplia, Roger, és igual. Que això, que s'ha acomiadat ja de la Ponferradina, veurem si la següent carta que fa és per donar la benvinguda al Centre d'Esport Sabadell o no. Estarem pendents a les pròximes hores. A veure, el que dèiem, que primer partit de Miquillador, a mi em fa la sensació que ahir aquelles premisses que va dir el dia de la seva presentació les va complir fil per randa, i que vam veure un Sabadell més solvent, més pràctic, més contundent a les àrees, renunciant al joc de possessió per moments. El que passa és que en la línia del comentari que llegíem ara, no sé si podem qualificar com a termòmetre un equip que ara mateix va penúltim i que vam veure ahir que tenia moltes mancances, sobretot defensant la pilota aturada. Què us va semblar?
Bueno, al final el que has dit ha sigut va ser un partit molt, molt pràctic. De fet, crec que vam donar el domini a l'Atlètic Club. Per sort, el que has dit també, crec que era un rival molt fluix. Tampoc el que dic no es pot fer de termòmetre. Crec que al final era un partit per créixer, per guanyar-lo, treure'l com fos, aconseguir els 3 punts i a partir d'aquí anar creixent. A la propera part de l'Atlético Baleares, aquí jo crec que ja podem veure que és un equip més amb cara i ulls, a veure quina proposta fem. Suposo que serà molt semblant, no ens tornarem bojos a l'atac, però bueno, a veure.
Ahir s'havia de guanyar, Sergi Parc, sí o sí.
És això, és que s'havia de guanyar com fos, perquè al final, més enllà de que fos un rival directe, que tinguessis a l'equip, un equip al davant que tampoc t'exigís molt perquè semblava més aviat tendre, jo crec que sobretot era un missatge, no?, el partit d'ahir, un missatge que es trencava amb el que hi havia fins ara. Si al final el Sabadell sortia... massa atrevit i es donava una mica continuïtat al que havíem vist amb Gabri Garcia, sobretot en l'aspecte defensiu, jo crec que s'hagués deixat un missatge preocupant almenys a la gent a l'entorn de veure que les coses potser no canviaven, que es cometien els mateixos errors al darrere, i al final jo crec que l'aposta de Miquillador va ser molt clara de dir, mira, ens vindrà un equip que va penúltim classificat i que possiblement està, no dic condemnat a baixar a segona federació, però que ho té molt complicat de sortir d'allà baix. Però nosaltres avui jugarem tancats al darrere, que manin ells, que tinguin la possessió, i el que s'ha de fer avui és treure els 3 punts, estant segurs al darrere i donant sobretot, no sé, aquest missatge com a mínim de tranquil·litat de dir, ei, que podem ser solvents, no? que tenim la capacitat de millorar molt al darrere, que es vegi que hi ha hagut un canvi i que la gent no es pensi que aquí hi ha continuïtat perquè al final el cos Miquillado formava part del cos tècnic anterior i que sembla que les coses no canvien i que això és un desastre. No, jo crec que el missatge que s'ha voler donar és aquest. No crec que el Sabadell sempre faci tots aquest plantejament en tots els partits que li queden a aquesta temporada, ni molt menys, però ahir s'havia de fer. Aquest canvi dràstic es va fer, va funcionar, 1-0, victòria, 3 punts contra un rival directe, la Nova Creu Alta, davant del teu públic, que va acabar content amb el resultat, imagino que amb el joc potser no tant, però com a mínim segur que amb aquesta tranquil·litat de ser molt més solvents al darrere, més enllà de l'última cosa que va tenir el Bilbao Atlètic.
Era un partit per créixer, o sigui, sense dubte. I al final és que, ara ho penses, dius, hòstia, és que si no haguéssim guanyat, hòstia, amb el canvi d'entrenador, el Miquillador, hòstia, és que ara crec que és que pel propi Miquillador crec que era necessari guanyar.
Clar, és que sobretot és això, Albert, eh? Clar, comences el 2023, no?, amb el canvi d'entrenador, que esperes començar amb bon peu. A més, els resultats de la jornada no t'han acompanyat. Arrenques el partit a 5 punts de la permanència. Ostres, clar, si no guanyes o ja perds el primer partit, és quin desastre, estem més lluny de la permanència, tornem a tenir errades al darrere, perdem contra un rival directe, no guanyem a casa ni contra el penúltim. És que s'havia de treure com fos aquest partit.
Era per lo civil o per lo criminal. I sí, després, sí. Miquillador, de moment, jo tenia els meus dubtes, la veritat. Però el poc que el coneixíem, que era del juvenil, que, hòstia, que li agradava jugar del darrere, tal, clar, a mi em generava dubtes, això, hòstia, per això, hòstia, fem fora el Gabri, ve el Miquillador, el segon, o sigui, que és un canvi, no canvi, hòstia, al final la roda de premsa, que va dir, no, hem de ser més pràctics, crec que diu molt d'ell, i que al final crec que ha vist la necessitat de l'equip, que era reforçar-nos-ho defensivament, fer un murallà, i treure els partits com sigui.
Segurament és
ja estarem a temps de tornar a practicar futbol, òbviament, perquè jo crec que si juguem així tots els partits al final no sí, sortirem, però era un partit per créixer.
Segurament ja anirà impregnant el seu segell, eh? Ell ja va dir que al final avui, bé, el partit d'ahir, els primers dies, es tractava de simplificar les coses, i ahir ho va fer. I segurament el més positiu sigui això, no? El fet de saber detectar què necessitava l'equip en aquest context, perquè afegim això, no? que la situació just abans de començar el partit era complicada, eh? Estaves a 5 punts de la salvació. És que si no guanyaves ahir, et quedaves ja a més d'un partit de diferència, amb el que implica això psicològicament per la plantilla, eh?
Sí, i sobretot això, no? Que al final, si et guanya el penúltim classificat aquí al teu estadi, amb l'agreujant de la situació de la classificació, jo crec que l'ambient ja s'hagués respirat, aquell ambient per començar el 2023 de desesperació, de nuig, digue-li com vulguis. Del que deies, Albert, dels dubtes, no?, que podria generar l'arribada de Miquillador, jo crec que és normal, eh? Perquè al final, clar, més enllà de que formés part del cos tècnic anterior, que podies pensar, ostres, doncs, si a l'equip li fa falta un canvi i posen el segon entrenador, doncs
canvi no canvi.
Clar, no? Sembla que no canviarà molt la cosa, no? I al final Miquillador és l'entrenador més jove de la curta història de la Primera Federació, un dels més joves de la història del club, no té experiència en futbol semiprofessional, o digue-li com vulguis. Jo crec que és normal, que hi hagin els dubtes, però en tothom, eh? Jo, no només en aficionats, sinó també en els propis mitjans de comunicació. Però sí que és cert que a mi la sensació que em va fer és que les seves primeres paraules en la presentació i també en l'entrevista que li vam fer aquí a Ràdio Sabadell, crec que va deixar, no dic calmar els ànims, però sí aquell missatge de, ostres, doncs anem a donar-li una oportunitat, no? És la sensació que m'ha fet a mi també, veient els comentaris a les xarxes socials, de per on van anar els trets en línies generals al principi, quan es va confirmar que Miquillador seria l'entrenador del Sabadell, a com han anat evolucionant després d'aquests comentaris a mesura que han anat passant els dies i s'ha anat escoltant el discurs de Miquillador, amb això, donant-li aquest marge, aquest espai de dir, doncs, anem a donar-li l'oportunitat de veure com funciona, i de moment, doncs ha tret aquests primers 3 punts.
Sí, sí, és que per aquí hi ha el dubte, perquè clar, nosaltres el Miquillador, el poc que el coneixíem era del juvenil, que sabíem que jugava des del darrere, tal, i després que era el segon de Gabri, que també jugava des del darrere.
Sí, sí.
Clar, llavors dius, hòstia, què faràs, Miquillador? O sigui, seguirem amb la mateixa idea de joc o canviem alguna cosa? Clar, les primeres paraules que va dir, no, l'equip necessita una altra cosa, i quan va dir, ja estarem a temps de tornar a jugar a futbol, ara l'important és ser pràctics i a mi em va agradar.
Sí.
I de fet, veient el que sonava, que era l'Escobar aquest, ja m'estava el Miquillador.
Sí, Escobar, sí.
Perquè crec que el Castelló, no, veies els tuits allà, et picaves i ho clavaven tot, eh?
No sé si seria la millor...
I dic, mira, per elegir ja m'està bé, que sí, és d'aquí...
Sí, però a Castelló de la Plana no sé si és el millor termòmetre per tot el comentari, realment.
Al final allà, mira què ha passat ara també amb Torrecilla, que tot i anar a segon, doncs se l'han carregat. A veure, comentaris que ens han arribat per aquí. Per cert, em feien arribar també una notícia que ho desconeixia, i és de justícia dir-ho també, que Ricard Pujol, qui apunta a ser el primer reforç del Sabadell, es va formar una temporada a l'Alaví A del Mercantil i dues més a l'Infantil A. Doncs té passat també en aquest cas a la ciutat, a clubs de la ciutat, Ricard Pujol. Insistim, aquest futbolista de 24 anys, que per tant per edat, no sé si hauria coincidir fins i tot en el seu dia amb jugadors com Sergi García, que també van passar pel planter blaugrana.
Podria quadrar, sí.
Per edat estarien allà. El Manel diu, més enllà dels 3 punts, poca cosa més. Amb un altre rival, diu, no ho sé. El José, ahir calia guanyar i es va guanyar. Es va ser pràctic, pocs riscos al darrere. Sí que és cert que el Bilbao Atlètic fluixet, que Miquillador té les idees clares, o això sembla. El Carn diu també, doncs això, que té les idees clares, que ja és molt. L'Òscar, que el Miqui és un bon comunicador. El Javi apunta que pilota parada es va notar el canvi a millor, i aquest és un fet remarcable també, perquè és una part del joc, no sé si descuidada o no, però que el centre d'esport Sabadell doncs havia explotat sobretot amb faltes directes, amb penals, però el d'ahir és el primer gol de córner de la temporada, de gol de córner directe. No sé si casualitat o no, però els dos primers que va llançar el Sabadell van portar perill ahir. El segon va ser gol.
Sí, sí.
Però?
S'han vibrat, però si arriba a passar del revés, que és la reflexió que jo feia ahir, que al final, no sé si és perquè es tracta d'un filial, si és que és perquè és el penúltim classificat i és això, tendre en aquestes accions, però és que al final la jugada de Morgado és molt similar en el primer córner que remata i la segona jugada que és la que acaba amb gol. Que si ens ho fan a nosaltres, si ens repeteixen la mateixa una jugada similar de pissarra i ens remata, doncs això, no sé si és el mateix jugador, però vaja, que ens la rematen tan clara, ens posem les mans al cap. Mèrit del Sabadell, mèrit del cos tècnic, en aquest cas també de Gerard Bofill del segon, que és el que doncs, dissenya la pissarra, però també el rival aquí en aquest cas et va donar unes facilitats que en altres enfrontaments possiblement la pissarra això et pot funcionar un cop, et pot acabar de decidir un partit, però dues vegades amb una jugada molt similar dubto que et pugui funcionar.
Sí, però jo tinc la sensació que també estava, és una cosa que s'ha treballat algú més, perquè al final perquè al final, sembla. Ostres, que mira que hem tret cornes i quants cornes hem rematat tota la temporada, és que jo recordo poquíssims. Hi ha cornes que dius, bueno, sí, cornes, però qui remata? Bueno, és que de fet això, que tampoc tenies gaire rematadors. O sigui, a sobre era el fàcil, que l'únic que podia rematar era el Morgado,
sí.
I és el que va rematar. Bueno, ahir tenies algú més,
sí,
però a vegades...
Però ell ja va dir, Lladó ja va dir en roda de premsa això, que al final s'havia donat un pas endavant amb l'arribada de Gerard Bofill en aquest sentit, perquè deia que és un enamorat de l'estratègia, que li agrada molt i que, per tant, doncs, s'havia treballat a consciència aquests dies i, per tant, és un aspecte que, bé, per aquí diuen molts comentaris, que té molta importància, tot i que ells eren tendres, el Manel diu també doncs, que es va notar aquesta diferència, és que és un aspecte que s'haurà de tenir en compte també, perquè també doncs dona molts punts. Ho hem vist en els últims anys a l'antiga segona B, que és fonamental tenir una bona estratègia en el futbol avui dia semiprofessional.
Imagina quan tenies el Manuel Lanzarote, que cada córner era un perill, clar. Jo per mi l'estratègia, a més d'aquestes categories, que és importantíssima. I de fet era una de les coses que jo pensava sempre. Dic, ostres, que sí, hem fet gols de falta directa, però és que de corners és que ja ens costava molt a rematar. Jo dic, no sé si és perquè les defenses que teníem al davant eren boníssimes o nosaltres no era algo que no s'acabava d'entrenar, no sé.
Bé, aquí abans apuntaven i, a veure, crec que serveix també per l'estratègia, ja m'ho donaran aquesta concessió, tant el Trivi com l'Héctor deien abans que l'Atlètic ve que no pot servir massa de guia, no? que és dels equips més fluixos, si no el més fluix que ha passat per aquí. En aquest sentit, i ho trasllado, ja em donaran aquest permís a l'estratègia, que el que dèiem, defensaven l'estratègia, uf, és que els hi rematabas tot,
Sí, sí. Mm-hmm. Fos el negre aquí. No, sí, és el que dèiem, que això, vas tenir aquestes facilitats. Sí que és cert que també és esperançador el sentit que tots els equips tenen centrals alts i jugadors amb capacitat de rematada, però penses en els jugadors del Sabadell que tenen aquesta capacitat, aquest poder aeri, N'has perdut a l'Escoc, evidentment, però César Morgado ja ha demostrat, no és el primer gol que marca d'estratègia. Va ser contra el Barça B, no?
I el Cornellà,
també un servei de banda, sí. No sé, tens dels que van jugar ahir, Smatumant té alçada també, Pau Resta també té presència, Sergi Altimira, no sé, tens jugadors que realment tenen la capacitat de fer mal, no? I l'ABP, no, de moment, fins a aquest punt, amb Gabri almenys no s'havia explotat del tot, i això que Gabri, jo el recordo amb alguna repensa de dir, ostres, és que nosaltres en atac, és que en pilota aturada no estem fent mal, és una cosa que també ens hauríem de centrar.
Molts corners, en molts partits, sí.
I no sé, ho desconec, no sé si es treballava allò a diari o amb molta intensitat la jugada d'estratègia, o si simplement el cos tècnic doncs ha fet alguns canvis, algunes modificacions i ara sí que funciona, però com a mínim tu tens aquestes armes per poder fer mal a pilota aturada, això és claríssim.
Cinc minuts que ens queden de programa, és que no ens queda massa. Ha passat volant avui. I havíem de repassar, no sé si voleu dir alguna cosa, algun comentari més que us hagi quedat penjat del,
no, bueno,
del partit.
Que al final potser, al final és això, que potser quan teníem coses i tal, ens faltava potser el joc aèric, perquè al final jo crec que la defensa rival, defensant el Morgado, ja ho tenies tot fet, perquè al final Guillem Molina tampoc és un gran rematador. Després hi ha equips que tenen laterals rematadors, clar. Carrion i Audal, quan jugaven, els dos són baixes, i a la dreta Gurdiel i Vargas tampoc els veus gaire. Després tens jugadors com Gegé García i Altimira, que crec que el cap el té més per pensar que per rematar. Llavors, jo crec que potser és per això, que no feien mal. Però bueno, s'ha de polir i ja veiem, dona punts.
Jo em quedo perquè un comentari que deia abans el Francesc, que l'Atlètic Balear segurament posarà més a prova aquesta solidesa defensiva que busca Lladó, i amb una amenaça real com és Dioni, que ve de fer un hat-trick contra el Nàstic, segurament exigirà bastant més, que no pas el Bilbao Atlètic, que tot s'ha de dir, va estar bastant controlat. Els seus futbolistes més diferencials, sobretot a Duares, a Kikala, quan va sortir, doncs van estar força controlats. El que deia, més 5 minuts per arribar una mica menys ja a 2:15. Hem de parlar dels horaris, perquè s'han conegut aquesta tarda tots els horaris ja de la segona una volta fins a la jornada 36. Recordem que la 37 i la 38 doncs són en horari unificat, i per tant haurem d'esperar unes quantes setmanes. Però, com diem, han sortit ja aquests horaris, teníem ganes de conèixer i de planificar tota la segona volta. Aquí els podem veure al canal de Twitch, i si no, doncs també, si ens esteu escoltant per antena, al web, a www.radiosabadell.fm, doncs a la notícia d'avui del Centre d'Esport Sabadell ja hem incrustat precisament aquesta imatge. Què us sembla? Perquè tampoc es poden extreure moltes conclusions d'un repartiment d'horaris. El que a mi m'ha cridat l'atenció, la desigualtat que hi ha entre partits programats en diumenge i en dissabte. Estem parlant, comptant el d'aquest diumenge a les 12 contra l'Atlètic Balears, 14 partits que ha de jugar el Sabadell en diumenge i només 4 en dissabte.
Sí, a mi m'agrada més diumenge que dissabte, també t'ho dic, però sí que és cert que també fa la sensació que jugues molts diumenges al matí, no?
Sobretot al final, sí.
Els tres últims que els jugues al matí, també tens el de la Morevieta, el febrer...
I el Real Unión al març.
I el Real Unión al març. No sé, pel que estem habituats, em fa la sensació que són bastants. És veritat que hi ha bastants partits, la primera federació en aquest horari matinal, però bé, no és un horari que em desagradi. I per triar m'agrada més diumenge que dissabte, o sigui que... En línia general diria que força content amb els horaris que han sortit.
Albert?
Sí, jo també potser prefereixo més els diumenges a la tarda, que és l'horari clàssic, però bueno, si és dissabte tampoc. A mi el que no m'agrada tant és el migdia, a les 12, és algo, a mi el futbol m'agrada per la tarda, però bueno, al final, jugo quan jugo al Sabadell, intentarem estar allà, vull dir, al final...
Aquesta és la conclusió, però sí que és veritat, allò, un parell de matisos, un parell de detalls al voltant d'aquest repartiment, d'aquesta agenda que ens hem fet tots aquesta tarda, i és que d'aquests 4 partits en dissabte, 3 són a casa, si no vaig errat, en aquest cas el del Numancia ara al febrer, d'aquí a un mes, i després 2 que són dissabte a les 7, el del Barça Atlètic a finals de març i el del Nàstic el 8 sí, d'abril, en sí. Plena Setmana Santa, per cert, que crec que aquí hi ha una qüestió televisiva al darrere que és molt clara. Són partits que Esport 3 els farà, i estem habituats a veure partits d'Esport 3 el dissabte a aquesta hora, tant del Barça Atlètic com del Nàstic, i per tant aquí crec que has de passar doncs, per l'aro, en aquest sentit.
Sí. No et fa la sensació que quan tenim jornada així amb festivitat, que és possible que hi hagi menys assistència a l'estadi, sempre et toca jugar a la nova Creu Alta?
Sí, de
pinta. Intersemanals.
Sí, el 8 de desembre que va tocar contra el Real Unión. La temporada passada me'n recordo el partit del Sevilla Atlético a casa, no? Que va ser el Divendres Sant. Bé, i aquest cop també et tocarà contra el Nàstic en Setmana Santa, però vaja.
Sí, doncs aquí queda aquesta... aquesta curiositat. Recordem que hi ha dos té una seqüència al Sabadell de dos partits fora de casa, ara ja d'aquí res, Calahorra i Amorebieta, i l'altre a l'abril, com podem veure, Nàstic i Castellón. Va, que el Roger doncs tira ja aquesta sintonia de sortida, per tant, menys d'un minut per arribar a dos quarts, diu per aquí el Trivi, molt bé que hi hagi horaris ja fins a final de Lliga, excepte els dos últims partits per motius obvis, això dona professionalització a la Lliga i és bo per planificar sortides. Ara, futbol el diumenge a la tarda, com ha de ser. M'ha costat llegir el comentari. Que entra...
Algú ha posat molts emocions.
Sí, algú està molt avorrit i porta una bona estona. Albert Casanova, Sergi Pal, gràcies a tots dos.
Gràcies, Pau.
Gràcies, Pau.
Gràcies també al Roger Benet i al Gerai Garcia, que han estat a la realització i al control de so. Tornem demà a la una amb l'Hotel Suís i amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Que vagi molt bé. Adéu-siau.